Permeteu-me que deixi durant una estona davant del coronavirus, perquè aquest matí, aquí en aquesta tertúlia, avui ens acompanya el subdirector del diari, el David Miró, però és que aquest matí també ens hem llevat amb un reportatge que ens ha deixat amb molt mal cos. L'Ara, precisament, publica i explica una exclusiva sobre els abusos que l'exdirector de l'aula de teatre de Lleida, Antonio Gómez, va fer d'alumnes adolescents tant dins com fora del centre. Hi ha diverses dones que han denunciat aquests abusos, però hi ha casos que ja han prescrit. Un reportatge que signen els periodistes Núria Juanico i l'Albert Llimós. El podem saludar a aquesta hora. Albert, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Roger.
D'entrada, felicitats per la feinada, perquè això sí que és una feina de mesos, que hi aneu al darrere, i que suposo que anireu explicant també en fascicles, però avui crec que és una triple o quatre plàgines dedicades a aquesta exclusiva, en aquest cas de Lleida. Primer de tot, Albert, qui és Antonio Gómez?
Bueno, va ser l'aula. Va ser l'aula durant molts anys. L'aula municipal de teatre de Lleida. Va ser professor, va ser director, va ser gerent i va estar fins fa pràcticament un any, fins al 2019, quan va marxar amb un acord amb la direcció de l'aula. Però va ser una persona molt propera, coneixia algunes d'aquestes denunciants. L'any 2018 van portar el tema a la justícia, les coneixia des que tenien 4 anys. I es va aprofitar d'aquesta relació tan íntima, d'aquesta relació paternofilial, gairebé, no?, amb moltes d'elles, per fer aquest tipus d'abusos, no?, durant tants anys.
Heu parlat amb moltes dones que al llarg d'aquests últims 20 anys han estat alumnes d'ell, i el relat és esfereïdor. Fes-nos un resum, Albert.
Sí, hi va haver 9 noies molt valentes. El mèrit absolutament és seu, d'aquestes persones que van patir els abusos de l'Antonio Gómez entre els anys 2001 i 2008. Aquest és un procés, podríem dir que aquesta història és molt, serveix de prototipus, no?, d'aquest tipus de situacions, perquè fins al cap de 12 i 15 anys les persones que han patit aquests abusos de mitjana no tenen la suficient fortalesa com per denunciar, no? I en aquest cas va ser això. Ho van plorar moltes vegades, ho van començar a parlar, però fins l'any 2018, per tant, més de 10, més de 12, 15 anys més tard, no es van veure en el cor, i va ser una trobada de dones a escena a Lleida, doncs, d'aixecar la veu i de començar a organitzar-se per veure si eren capaces de fer aquest pas de denunciar la figura de l'Antonio Gómez. Ho van fer el 2018, però què passa? Doncs la llei, no? Havia prescrit ja, tot aquest tipus de delictes havien prescrit, i per tant, doncs, no van poder fer res. Una gran...
Però
gran
si fins l'any passat aquesta persona ha estat treballant a l'aula, pot ser que també aquests abusos s'hagin produït més recentment, no?
Sí, és el que vam intentar. Nosaltres vam partir, després de trobar, doncs, aquesta història, vam començar buscant aquests últims 10 anys, no? I hem vist que s'ha repetit un patró d'abusos de poder, de jerarquia i d'aquests límits difusos que l'Antonio Gómez i sempre se saltava. Hi ha altres casos, no?, de situacions d'abusos molt incòmodes per a noies de 15, 16, 17 anys. No hi havia una línia vermella entre les alumnes i el que era el seu director o el que era el seu professor, depèn de l'etapa, i per tant hem pogut aconseguir, no?, parlar amb altra gent, doncs, que ha certificat que aquestes actituds, aquestes males praxis, aquest abús de poder, en definitiva, perquè tot gira, jo crec, al voltant del concepte de l'abús de poder, doncs va ser permanent fins pràcticament el seu últim dia.
Escriviu, Antonio Gómez va exercir de professor a l'aula de teatre de Lleida durant dècades. Al llarg de tots aquests anys els alumnes van patir abusos sexuals i de poder i de direcció. La direcció mai va actuar per frenar-ho. És més, se'n va anar fa un any amb una indemnització. Per què la direcció de l'aula de teatre no va frenar els abusos?
I jo crec que hi ha molts elements. Crec que un és important a destacar, que era una altra època, i crec que l'Antonio tenia tanta força, tanta magnitud, que crec que ningú es va atrevir a ficar els ulls, no?, dins del que passava rere vestidors, del que passava aquells diumenges a la tarda quan l'aula estava tancada i ell, en canvi, doncs, es portava el grup d'alumnes per teòricament assajar. O ningú s'adonava, no?, que l'Antonio en els viatges compartia llit de matrimoni amb alumnes amb l'excusa de que són imparell, doncs que, clar, ho organitzava ell. Jo crec que va una falta de valentia, no?, i per omissió, jo crec que allí molta gent va desviar la mirada. Crec que el focus l'hem de posar en l'Antonio, però òbviament han fallat moltes coses, com a societat, com a aula municipal, recordem-ho, que és una concessió, doncs, de l'Ajuntament de Lleida, i per tant entenc que aquí s'han de prendre mesures, no?, i s'ha de ser molt valent, però crec que també es reflecteix el que és la nostra societat i l'evolució d'aquest tipus de casos. Crec que que no teníem la mirada preparada, que era un tema molt tabú, i afortunadament crec que aquesta cosa està canviant. I deixa'm dir també que, perquè hi ha molta gent que ara també es dedica, no, a posar el focus en això, no, des de l'àmbit periodístic, i aquí també vull agrair, doncs, l'aposta del diari ferma per aquest tipus de periodisme que, com tu dius al principi, no, requereix molts mesos de feina.
Clar, aquesta història que ens estàs explicant l'hem sentit anteriorment, no en aquest cas de l'aula de Lleida, però són patrons que es repeteixen, i especialment, com ara expliques, aquests últims anys, no? Per què sempre passa, per la descripció que fas, que hi ha gent d'aquest entorn que tot això ho sabia i que callava, no? És a dir, sempre es produeix, no?, que un cercle reduït d'aquest entorn on es produeix aquest abús és coneixedora d'aquesta pràctica, però es tapa durant molt temps.
Sí, jo crec que hi ha por, hi ha vergonya, hi ha la incapacitat de denunciar o de posar sobre la taula el que fa el teu company, perquè al final Antonio Gómez tenia un caràcter expansiu, ell era a l'aula, tothom això ho remarcava, per tant, moltes i molts dels seus companys van ser incapaços van girar la mirada directament, menys. Això sí, i també ho reflectim, hi va haver professores, expliquem la història de dues d'elles, no? La Sònia i la Marta, que el que fan és dir-ho a la direcció de l'aula. Vigileu, perquè aquí estan passant coses.
Heu pogut parlar amb ell?
Sí. Reflectim que hem parlat amb ell, va regar els fets i va dir que si hi hagués algun tema real en aquesta història, la justícia hauria actuat. I, evidentment, la resposta va ser que en el seu moment es va presentar una denúncia, però havia prescrit, i per tant el seu argumentari per mi no s'aguantava, òbviament.
On és ara mateix ell?
Doncs ell està en projectes personals, està actuant com a freelance, està encara lligat al món de l'espectacle, del teatre. Sí, crec que va i bé, ha tingut moments, ha viatjat molt a Brasil, on ha estat lligat a projectes teatrals també al Brasil, va estar també a una altra ciutat andalusa, a Granada. Per tant, ell ha anat refent la seva vida des que va marxar a l'aula el 2019, però està vinculat encara a aquest món. I crec que això és el problema, i crec que això, aquí tenim la responsabilitat nostra, no?, d'intentar, doncs, que aquesta persona, com a mínim, estigui lluny dels menors.
Creus que sortiran casos recents que permetran que aquest cas no acabi arxivat?
Espero. Nosaltres intentem posar el focus, no?, i hem posat sobre la taula diferents històries, no?, d'alumnes que han patit aquest tipus d'actituds de l'Antonio durant els últims 7 o 8 anys. Jo crec que una història com aquesta mereix que no només quedi en un article periodístic, en aquestes quatre planes que tu feies menció, en aquesta entrevista avui, o aquest ressò que se li pot donar durant aquests dies, sinó que això s'ha d'abordar com a societat des de molts diferents àmbits, i un, evidentment, hauria de ser judicial.
Un segon, Marc Molins, quant triga per escriure un delicte d'aquesta mena?
El tema de la prescripció sempre és complexa, perquè els delictes prescriuen en funció de la seva gravetat. D'aquests delictes, que són extremadament greus, tindrien un plaç llarg de prescripció, per llarg entenc 10 anys, des de que són comesos els fets, i amb una mèrits d'una reforma recent del Codi Penal, aquest plaç de prescripció només es comença a comptar des de que la víctima passa a ser major d'edat. És a dir, els 10 anys es compten no des del dia en què ha succeït l'últim episodi, sinó des del moment en què la víctima compleix els 10 anys. El problema és que la modificació del Codi Penal, que és molt més favorable a evitar la prescripció, no es pot aplicar a fets anteriors a la seva entrada en vigor. No sé si m'explico. És a dir, com que es tracta d'una norma desfavorable, en aquest cas pel delinqüent, tenim una prohibició d'aplicació retroactiva. Per tant, en el cas concret del que estem parlant, segur que està encara en vigor la redacció antiga del Codi Penal, de manera que la prescripció es produïa, operava a partir dels 10 anys des de l'últim fet. Si els fets succeïssin avui o haguessin succeït en posterioritat a aquesta reforma del Codi Penal, aquest període de prescripció és molt més llarg, perquè, insisteixo, la víctima ha de ser major d'edat, i només a partir del dia en què adquireix aquesta majoria d'edat comencem a comptar aquests 10 anys de prescripció.
Albert Llimós, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Felicitats per la feina.
Moltes gràcies a vosaltres.